tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena del 5 minuts més. Ja som divendres, ens acostem a un cap de setmana que serà novament d'estiu, amb temperatures que ara mateix ja ho diuen tot, perquè, per exemple, al centre de la ciutat d'Olot ens despertem amb 16 graus positius. I avui tornarà a ser un dia de molta calor.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Què tal, Aniel Puigverd, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
També tu màniga curta, jo màniga llarga, avui m'he posat pantalons llargs, tu vas amb...
Pantalons llargs i màniga curta, però refredat, eh? Refredat.
Això és terrible. I entres aquí a l'estudi de Radio Olot i et cous, o sigui que ja ho veieu. Amb raó tenim la veu que tenim.
Ostres, i tant.
Anem a les temperatures, va.
Doncs va, tenim 6 graus a Vall de Núria, 12 graus a Das, 13 a Ribes de Freser, 14 graus a Ripoll i a Mieres, 15 graus a la Vall d'en Bas i a Sant Feliu de Pallerols, 16 graus a Olot, 17 graus a Santa Pau, Vic i Figueres, 18 a Castellfollit de la Roca, Girona, Anglès i Roses i 19 graus a Banyoles.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
La temperatura avui pràcticament no canviarà, o serà una mica més alta. Per tant, divendres, càlid, al migdia, a la tarda, de 25 a 28 graus a molts indrets. Encara es va arribar a 29 graus a Ripoll, de les més altes de les comarques de Girona. Va baixar la Costa Brava, a l'Alt Empordà, 25 de màxima a Figueres, 27-28 a la Plana de Vic. Per tant, ja la temperatura una mica més suau, 25-26 a la Garrotxa. I avui, ja diem, pot pujar lleugerament amb un matí mig ennuvolat cap a la costa i al prelitoral. Molta humitat, molta mullena, tot ben xop, hi ha molta humitat, 90-100% boirina i també algun banc de boira. Aquests núvols baixos, aquestes boires, s'aixecaran, quedarà un dia assolellat i la tarda 4 núvols a l'interior i al Pirineu Oriental, però sense cap risc de precipitació. I el cap de setmana, no canvia el temps, calor moderada a intensa, novament màximes de 25 a 28 graus, no descartaríem algun valor proper als 30 graus. Tot això amb sol, matinades humides, boirina, pacs de boira, algun núvol baix a la Costa Brava, que podria ser més abundant diumenge al matí. A la Costa Brava, l'Alt Empordà, pot estar una mica emboirat o tapat al matí de diumenge. Però ja diem, no hi ha cap canvi de temps i bona part de la setmana que ve, ben bé fins al dia 14, tampoc hi ha canvis. L'anticicló càlid continuarà entre nosaltres.
Doncs encara ens queden uns quants dies de sol i temperatures agradables. De fet, aquelles persones que han agafat vacances ara realment l'han ben encertada, perquè el temps acompanya i de valent. Una altra cosa són les conseqüències de tanta calor. Ara són les 7:03, titulars. Avui comencem parlant de la Vall de Bianya.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha adquirit els terrenys on hi hauria d'anar ubicada la nova escola. L'Ajuntament ha pagat 400.000 euros per aquest i altres espais. Tenir una ubicació era un dels condicionants que demanava el Departament d'Ensenyament. Les famílies interessades a l'escola rural de Bianya demanen més insistència a l'Ajuntament perquè el projecte es posi en marxa, i des del propi consistori asseguren que ara és una decisió del Departament i que ja no depèn tant d'ells. Escoltem precisament l'Àlex Ferrés, és un dels representants de les famílies de Bianya.
El departament, del que se'ns va dir, era que perquè hi hagués una escola hi havia d'haver suficientment nens, que hi són, que no fessin mal amb una altra escola i que hi hagués o una infraestructura o uns terrenys, que és el que estàvem esperant. Llavors ens van dir que si hi havia predisposició per part de l'Ajuntament, tot seria molt més fàcil.
Avui també us explicarem que l'Ajuntament d'Olot comença el procés per renovar l'estat del paviment de l'Avinguda Sant Jordi.
El Departament de Territori ha aconseguit una subvenció de prop de 300.000 euros per afrontar els treballs. Des de l'Ajuntament asseguren que feia més d'un any que perseguien aquesta partida, ja que creuen que, al no tenir a punt la variant d'Olot, se n'ha de fer càrrec la Generalitat. Aquestes obres es duran a terme al novembre i està previst que s'allarguin 3 setmanes.
L'alcalde d'Olot és en Pep Berga.
Tot i ser una avinguda que és titularitat de l'Ajuntament, pensem que és just que totes aquelles obres de conservació i manteniment d'aquesta avinguda, fins que no estigui feta la variant, doncs les paguin des de la Generalitat. Fa aproximadament un any i mig vam veure que ja començaven a haver-hi defectes en algunes parts de l'avinguda. Vam redactar un projecte des dels nostres serveis tècnics de l'Ajuntament, vam demanar l'ajut i ara ens l'han confirmat.
El regidor de Patrimoni de Santa Pau, Albert Planes, demana l'ajuda econòmica de la ciutadania per poder comprar el castell del poble.
Doncs sí, ho ha dit el programa des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot, on també ha explicat que un dels temors de l'equip de govern és que, degut al baix cost de mercat del castell, el pugui comprar algun fons internacional i tornar-lo a privatitzar.
L'exploració i rehabilitació d'aquest castell no només és una dinàmica i un procés que afecta Santa Pau, sinó de retruc tota la comarca i fins i tot Catalunya. Estem parlant d'un castell doncs, del segle XIII, que és del segle XVI, i per tant podria dinamitzar el turisme no només a Santa Pau. O sigui, jo el que veig és que no m'agradaria que s'enfoqués en el municipi, sinó que diria que és d'àmbit comarcal i fins i tot garrotxí, comarcal i nacional.
El Correllengua 2023 arribarà aquest dissabte a Olot.
21 dies és la campanya que es presentarà aquest any. Des de l'organització es vol continuar potenciant l'ús de la llengua catalana en tots els entorns.
Escoltem a l'Esther Santaló, és la responsable del Consorci del Servei de Català d'Olot i Garrotxa.
Sobretot amb la gent jove, jove fins a 35-40 anys, és que no han reflexionat mai sobre aquestes coses. Aleshores apliquen patrons o models que han vist fer sense pensar per què es fan així, no? I la reflexió pot fer canviar maneres d'actuar.
L'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa engega Porcus Refinatus. Aquesta campanya proposa redescobrir els porcs de la Garrotxa i permetrà tastar diferents tapes i plats amb aquest producte com a ingredient principal.
Hi haurà dues maneres de gaudir-ne. La primera amb la tapa més porca i la segona amb el plat més marrà.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Escoltem a la Neus Jiménez, és la portaveu de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa.
Hi ha 15 establiments que fan la tapa i llavors podrà, per un preu de 4,50 € sense beguda aquesta vegada, però són tapes més elaborades i llavors podran fer la ruta que vulguin. Vull dir que bueno, podran anar a fer 3 o 4 tapes fins al bueno, el que aguanti el seu cos, perquè depèn de les tapes que escollin. Clar, hem de pensar que l'ingredient principal de tots aquests plats i tapes és el porc. I després hi ha 23 restaurants que ofereixen un plat elaborat amb porc.
I a Sant Jaume de Llierca, l'Ajuntament vol que siguin els veïns els que triïn els actes de la Festa Major.
Ja s'han recollit més d'una 60ena de propostes. D'aquí 10 dies començarà el període on s'escolliran 3 propostes i a finals d'any s'escollirà la proposta definitiva. Les limitacions pressupostàries marcaran el topall definitiu per tancar el cartell d'actes de la Festa Major.
Escoltem precisament en Jordi Cargol, l'alcalde de Sant Jaume.
Sorgeix d'una idea nostra pròpia, parlant doncs, amb el equip de govern, amb la comissió de festes també i amb els joves del municipi, doncs, que moltes vegades ens demanaven diferents grups o d'altres opcions, d'altres activitats. Doncs, el que vam pensar tots plegats va ser doncs, fer aquesta vegada doncs, ja iniciem un procés participatiu, una consulta i que la gent doncs, ens aporti idees, participi i que entre tots ens puguem dissenyar de la propera festa.
Esteu escoltant els 5 minuts més. La Unió Esportiva Olot vol consolidar l'estadi municipal com un fortí en la visita del Badalona.
El tècnic Pedro Dolera considera que s'enfrontaran al millor porter de la categoria, Carlos Cravioto. L'Olot busca redimir-se de l'empat a Sant Cristóbal que els ha fet sumar, de moment, 8 de 12 punts possibles.
Què en diu sobre el porter, Pedro Dolera?
Que d'altre molt bons jugadors, un molt bon porter, potser del millor de la categoria o si no el millor, i això fa que, bueno, que sigui complicat bueno, tant a casa com a fora. Però bueno, venen aquí, hem d'estar força a casa i hem de seguir amb la mateixa mentalitat, sabent que serà difícil.
Un grup de 8 garrotxins participaran a l'Oncotrail de la Fundació Oncolliga aquest cap de setmana.
Es tracta de l'equip Fem Camí, que ha organitzat 7 activitats en l'últim any per recaptar diners per col·laborar en la investigació contra el càncer. El grup ha posat el seu granet de sorra amb un miler d'euros.
Escoltem la Carla Coll, és una de les membres de Fem Camí.
Hem fet una sèrie d'activitats per poder-los aconseguir i estem molt i molt contents per la resposta de la gent i que tothom ha estat molt participatiu, ens hem sentit molt acompanyats.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
Vols fer el manteniment de l'hort, el bosc o el jardí amb el mínim esforç? Vine a Tallers de Crés i descobreix l'exposició de tallagespes, bufadors, robots, tota la maquinària i tots els complements que necessitis. Fes la revisió anual per treure'ls al màxim rendiment. Nou centre oficial Husqvarna Olot. Tallers de Crés, a la Ronda Fluvià 7 d'Olot.
El 1968 es crea l'Escola Joan 23, el futur nucli del que avui és Integra. Integra neix per donar suport a les persones. Durant tots aquests anys, Integra ha donat suport a través de l'atenció personalitzada, la prevenció, l'educació, el lleure, el treball, l'habitatge i el recolzament a les famílies de persones amb discapacitat de la comarca de la Garrotxa. Anualment a la comarca hi ha unes 650 persones amb discapacitat, 260 de les quals estan ateses a Integra.
Integra és inclusió, independència, inimitable, infatigable. Integra és integral. Jo sóc IN. Ser IN. Ser d'Integra. Ajuda'ns. Per més informació, entra a integraolot.cat i busca l'opció que més s'adapti a les teves possibilitats d'ajudar-nos.
Si fa temps que hi dones voltes i encara no ho tens clar, deixa't sorprendre un dia, prova un segon a mà. Pots triar millor vinguent a fer una volta al Firabó. Firabó, fira del vehicle d'ocasió. Firabó, fira del vehicle d'ocasió.
El recinte firal de Figueres el 6, 7 i 8 d'octubre. Més informació a firabó.cat.
A aquesta hora del matí volem saber com tenim la circulació, per això és hora de connectar amb la policia municipal.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Endavant, bon dia i bona hora.
Bon dia. Avui a partir de les 9 s'ocuparà un carril de circulació per descarregar material al carrer Lorenzana a l'alçada del número 10. Això durarà aproximadament una hora. Els demanem paciència i precaució. Hi ha reserves d'estacionament al Volcà Cruscat 18, Germanes Fredera 16, Avinguda Pere Badosa, Reis Catòlics, i la precaució també que els demanem a la carretera de Santa Pau, on s'està construint un bicicarril. I res més, que passi molt bon cap de setmana, ens retrobem dilluns.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria, esteu escoltant els 5 minuts més a l'antena de Ràdio Olot.
5 minuts més, amb Joel Tallant i Aniol Puigvert.
L'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha adquirit els terrenys on hi hauria d'anar ubicada la nova escola. El consistori ha pagat 400.000 euros per aquest i altres espais. Tenir una ubicació era un dels condicionants que demanava el Departament d'Educació. Les famílies interessades a l'escola rural de Bianya demanen més insistència al consistori bianyenc perquè el projecte es posi en marxa i des de l'Ajuntament asseguren que ara ja és una decisió que depèn directament de la Generalitat i no pas d'ells. Ha parlat amb tots plegats en Gerard Puigdemont.
Fa unes setmanes va començar un nou curs i a la Vall de Bianya un grup de famílies del poble segueix reclamant la construcció de l'escola rural. Darrerament l'Ajuntament ja ha expropiat el terreny on ha d'anar l'escola, just al costat del camp de futbol. Ara les famílies reclamen al consistori que faci nous passos cap al Departament d'Educació perquè el projecte tiri endavant. En parla Àlex Ferrés, representant de les famílies de Bianya.
El departament del que se'ns va dir era que perquè hi hagués una escola hi hauria d'haver suficientment nens, que hi són, que no fessin mal amb una altra escola i que hi hagués o una infraestructura o uns terrenys, que és el que estàvem esperant. Llavors ens van dir que si hi havia predisposició per part de l'Ajuntament tot seria molt més fàcil.
L'alcalde de la Vall de Bianya, Santi Reixac, assegura que per part seva ja ho tenen tot a punt i que ara és cosa del Departament d'Educació.
Nosaltres, com sempre havíem dit, que tindríem a disposició del Departament un terreny d'equipaments, en aquest moment podem dir que ja el tenim i que quan el Departament cregui oportú té un terreny d'equipaments aquí a l'Hostal Nou de Bianya per fer-hi l'escola. Ara han de ser ells, el Departament mateix, com que cregui oportú, doncs, que pugui fer la construcció doncs, de l'escola.
Més d'un centenar d'infants es veurien beneficiats d'aquest nou equipament, tot i que el batlle de la Vall de Bianya diu que el municipi és divers i les opinions també. Tot i així assegura que han fet els possibles per tenir un terreny, el condicionant que faltava pel departament.
Estem en una població que al ser tan disseminat, doncs, el que és la Vall de Bianya, trobaries una part de la gent que ja està bé tal com està, perquè doncs van a Sant Joan, o van al Morrot, o van a Olot, o van a la Greda, i llavors hi ha una meitat de la població doncs, que el que vol és tenir una escola pròpia. Escolta, nosaltres el que diem és tinguem-ho tot a punt i que sigui el mateix departament que decideixi.
L'Ajuntament ha pagat 400.000 euros per adquirir el terreny on hauria d'anar l'escola i també el camp d'esports a l'Hostal Nou de Bianya. Les famílies partidàries de poder escolaritzar els seus fills prop de casa seva diuen que sigui una manera d'alliberar places d'Olot. En parla Maria Garcia.
Des d'Olot també hi ha malestar perquè bueno, els ocupem places, no? Som gent de fora que els ocupem places i després això, el que és més important és que no es coneixen, que perden el vincle, comencen a la llar i després es perden.
Sigui com sigui, encara no es veu a prop que l'escola de la Vall de Bianya pugui ser una realitat aviat.
I no deixem encara els equipaments, ara però parlem d'un equipament que aquest sí que està construït, porta molts anys fet i realment ara mateix és una necessitat adquirir-lo, sobretot per part de l'Ajuntament. Ens referim al Castell de Santa Pau. El regidor de Patrimoni del municipi, Albert Planes, ha demanat l'ajuda econòmica de la comarca per poder comprar el castell del poble. Ho ha dit el programa des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot. En aquest sentit, ha explicat que un dels temors de l'equip de govern és que, degut al baix cost del castell, o baix cost que costaria comprar el castell, el pugui adquirir algun fons internacional i tornar-lo a privatitzar. Més detalls, Aniol.
L'equip de govern de Santa Pau vol municipalitzar el castell a través d'una compra associativa. Des de la seva creació, el castell no ha estat mai propietat de l'Ajuntament i ara l'objectiu és poder-lo fer d'ús municipal per tal de treure-li algun profit pel poble. Actualment el castell es va deteriorant i com que el consistori no n'és propietari, no pot realitzar-ne accions de millora o de conservació. El regidor de Patrimoni de Santa Pau, Albert Planes, ha explicat al programa des d'aquí d'Olot Televisió i Ràdio Olot que la municipalització del castell no només beneficiaria els santpauencs i santpauenques.
L'estoració i rehabilitació d'aquest castell no només és una dinàmica i un procés que afecta Santa Pau, sinó de retruc tota la comarca i fins i tot Catalunya. Estem parlant d'un castell doncs, del segle XIII, que és del segle XVI, i per tant podria dinamitzar el turisme no només a Santa Pau. O sigui, jo el que veig és que no m'agradaria que s'enfoqués en el municipi, sinó que diria que és d'àmbit comarcal i fins i tot garrotxí, comarcal i nacional.
Des de l'equip de govern de Santa Pau ja van afirmar que no s'endeutarien per poder comprar el castell. L'objectiu principal és poder arribar a la xifra del 500.000 per a poder-lo comprar i posteriorment revitalitzar-lo i treure'n algun profit.
Que sigui una part museística, això doncs hi estem tots d'acord, una altra part que sigui popular del poble de Santa Pau i una altra part que sigui de desenvolupament local, que si gestionés una activitat econòmica per tal de dinamitzar no només el castell sinó tot el nucli medieval de Santa Pau, dinamització econòmica i també generés una font d'ingressos necessària perquè fos suficient per mantenir el funcionament d'aquest castell públic.
El deteriorament del castell de Santa Pau ha provocat que el preu del mercat cada vegada vagi més a la baixa. Segons Planes, aquesta és una de les preocupacions de l'equip de govern.
Doncs, donat el preu baix que hi ha a hores d'ara a preu de mercat del castell, nosaltres tenim un pànic. Quin seria el pànic total? Doncs que vingui un fons d'inversió internacional, l'IE, Santa Pau, de Garrotxa, Catalunya, doncs d'on sigui, de Rússia, Estats Units, el que sigui, comprés el castell i el reprivatitzés, o sigui, tornés a fer propietat privada. I després sí que seria l'element patrimonial més important de Santa Pau tornat a mans privades.
Si l'Ajuntament aconsegueix comprar el castell i reformar-lo, la idea seria convertir-ne una part en un museu sobre els deportats als camps nazis.
Esteu escoltant els 5 minuts més, són les 7 i 19.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
L'Ajuntament d'Olot comença el procés per renovar l'estat del paviment de l'Avinguda Sant Jordi.
El Departament de Territori ha concedit una subvenció de prop de 300.000 euros per afrontar els treballs. Des de l'Ajuntament asseguren que feia més d'un any que perseguien aquesta partida, ja que creuen que, al no tenir a punt la variant d'Olot, se n'ha de fer càrrec la Generalitat. Aquestes obres es duran a terme al novembre i està previst que s'allarguin 3 setmanes.
Informa Pere Ubach.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament d'Olot ha aprovat la licitació dels treballs del nou asfaltatge de l'Avinguda Sant Jordi. Aquests treballs inclouran el recobriment total del tram que va de la rotonda de la carretera de Santa Pau fins a la rotonda de la Rodona amb un asfalt sonoreductor. A més, es cobriran les tapes del clavegram i es faran actuacions específiques en el tram de la rotonda de la carretera de Santa Pau fins a la rotonda de la Solfa. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Tot i ser una avinguda que és titularitat de l'Ajuntament, pensem que és just que totes aquelles obres de conservació i manteniment d'aquesta avinguda, fins que no estigui feta la variant, doncs les paguin des de la Generalitat. Fa aproximadament un any i mig vam veure que ja començaven a haver-hi defectes en algunes parts de l'avinguda. Vam redactar un projecte des dels nostres serveis tècnics de l'Ajuntament, vam demanar l'ajut i ara ens l'han confirmat.
S'espera que les actuacions de millora a l'Avinguda Sant Jordi tinguin una durada de 3 setmanes i es realitzaran el novembre. Fins que no es completin els treballs, hi haurà un sentit de la via disponible i s'habilitaran vies alternatives per poder travessar la ciutat de forma eficaç. Segons l'alcalde Pep Berga, van començar a detectar imperfectes al paviment fa més d'un any, però reclamaven al Departament de Territori de la Generalitat que assumís els costos, que ascendeixen a 290.000 euros.
Ens permetrà actuar en tots els embornals de tot el traçat de l'avinguda, és a dir, des de l'avinguda de Santa Coloma fins a la Rodona. Ens permetrà també el que se'n diuen flonjalls, és a dir, són petites depressions del terreny. El terreny a vegades s'enfonsa, no és exactament un forat, un clot, sinó que senzillament una depressió de l'asfalt. Això sí que ho podrem resoldre fins a l'avinguda Santa Coloma en la seva totalitat, i després, doncs, lògicament, doncs, tornar a fer tota la senyalització horitzontal.
La millora de l'asfaltatge a l'avinguda Sant Jordi és una actuació que ha estat acordada entre l'Ajuntament d'Olot i la plataforma No és un vial, és un carrer.
I, per tant, doncs, això vol dir que hi haurà molèsties que provocaran, doncs, aquestes obres en el trànsit habitual i que, per tant, s'haurà de tenir paciència. 7:21. Que la llengua catalana està en crisi, això ho sabem, per tant és molt important que participem tots plegats al Cor la Llengua del 2023.
Doncs sí, Joel, arriba aquest dissabte a Olot i 21 dies és la campanya que es presentarà aquest any. Des de l'organització es vol continuar potenciant l'ús de la llengua catalana en tots els entorns.
Sílvia Marté.
Joan Brossa serà el poeta qui es dedicarà al Cor la Llengua d'aquest any. La iniciativa segueix tenint el mateix objectiu de sempre: potenciar la llengua amb diferents manifestacions culturals i sobretot mantenir-la viva. L'acte tindrà lloc aquest pròxim dissabte i el Servei de Català d'Olot i Garrotxa i presentarà el repte 21 dies, un repte de control personal sobre el canvi de llengua. Ho explica Esther Santaló, del Servei de Català d'Olot i Garrotxa.
Aquesta graella de control personal, que són 21 abafarades, va des de la primera, que és amb un to més vermellós, fins a l'última, que és un to més claret, que significa que potser aquest mal hàbit que tenim tan arrelat costa més al principi, però que després les coses es van fent fàcils fins que hem superat els 21 dies, que no són fàcils de superar. 21 dies seguits sense canviar de llengua.
El més important és fer una reflexió sobre la construcció de la consciència després d'haver fet el repte, fent-nos preguntes com: què és el que em fa canviar de llengua? O què passa si no la canvio? Aquestes reflexions ens ajudaran a ser conscients de quin ús fem de la llengua i a saber que cada un som responsables de fer que la llengua catalana no desaparegui de l'espai públic i es torni una llengua invisible.
Tenim, sobretot amb la gent jove fins a 35-40 anys, és que no en reflexionen mai sobre aquestes coses. Aleshores apliquen patrons o models que han vist fer sense pensar per què es fan així, no? I la reflexió pot fer canviar maneres d'actuar.
El repte, per tant, és una eina que ajudarà tothom a la reflexió i a vetllar per la utilització del català, malgrat que actualment les interrelacions són amb gent molt diversa. Des de l'organització no es pretén competir contra les grans llengües, sinó crear espais i entorns en què el català sigui necessari, sigui una llengua viva i sigui una llengua d'ús.
Gràcies, Sílvia Martí. Avui també és notícia que han detingut un lladre multireincident a Olot. El detingut, que compta amb diversos antecedents policials, està a l'espera de passar a disposició judicial. La policia local d'Olot ha detingut un veí de la ciutat, té 47 anys, com a autor d'un robatori amb violència i intimidació. Els fets van passar aquest dimecres a la nit, pels vols de 10:45, quan els agents van rebre una trucada telefònica alertant d'un robatori. Un testimoni dels fets, conjuntament amb altres veïns i veïnes que es trobaven a la zona, van aconseguir retenir l'home després que forcegés amb la víctima fins al punt de fer-la caure a terra i emportar-se la seva bossa de mà. Els agents van detenir l'home per un delicte de robatori amb violència i intimidació i està a l'espera de passar a disposició judicial. Coneixem prou bé el producte del porc. Amb la finalitat, doncs, de potenciar-lo, l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa engega Porcos Refinados.
Aquesta campanya proposa redescobrir els porcs de la Garrotxa i permetrà tastar diferents tapes i plats amb aquest producte com a ingredient principal. Hi haurà dues maneres de gaudir-ne, la primera amb la tapa més porca i la segona amb el plat més marrà.
Des de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa asseguren que la relació dels restaurants de la comarca amb el porc com a ingredient de molts dels seus plats ha existit des de sempre i és un vincle estret. Per tal de celebrar aquest producte, des de l'associació s'ha creat la campanya Porcos Refinados, que presenta la tapa més porca i el plat més marrà. Ho explica la tècnica de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Neus Jiménez.
Hi ha 15 establiments que fan la tapa i llavors podrà, per un preu de 4,5 € sense beguda aquesta vegada, però són tapes més elaborades i llavors podran fer la ruta que vulguin. Vull dir que bueno, podran anar a fer 3 o 4 tapes fins al bueno, el que aguanti el seu cos, perquè depèn de les tapes que escollin. Clar, hem de pensar que l'ingredient principal de tots aquests plats i tapes és el porc. I després hi ha 23 restaurants que ofereixen un plat elaborat amb porc.
Dins el marc de la campanya Porcos Refinados es realitzarà un taller formatiu per aprendre noves receptes, també amb el porc com a ingredient principal.
El dia 19 d'octubre es farà un taller a quatre mans, que el faran en Jordi i en Joan de l'Hostal dels Ossos, que serà un taller de cuina per a públic final, o sigui, podrà assistir-hi tothom qui vulgui. Serà gratuït, però s'hauran d'inscriure perquè hi ha una capacitat concreta i es farà a l'aula de cuina de la plaça del Mercat.
En la campanya Porcos Refinados hi participen 36 establiments entre bars i restaurants i oferiran aquests plats del 12 al 29 d'octubre. L'oferta gastronòmica es pot consultar a través del portal web de l'Associació d'Hostalatge.
Quan a l'exterior sents això, però al teu cap sents això, és que et veus bé. I quan et veus bé, tot va bé. I si a més t'emportes dues ulleres graduades de marca pel preu d'unes, et veuràs dues vegades bé. Només a Opticalia i Opticalia.com.
Més informació a Opticalia Olot.
Temps ara pels esports. Parlem ara de la Unió Esportiva Olot, que ja ho té tot a punt per aquest cap de setmana. Vol consolidar l'estadi municipal com un fortí en la visita del Badalona.
El tècnic Pedro Dolera considera que s'enfrontaran al millor porter de la categoria, Carlos Cravioto. Olot busca redimir-se de l'empat a Sant Cristóbal, que els ha fet sumar, de moment, 8 de 12 punts possibles.
Guillem Guardiola.
La Unió Esportiva Olot de Pedro Dolera torna a l'estadi municipal a la recerca de la tercera victòria consecutiva a casa. L'empat a Sant Cristóbal va posar de manifest la igualtat i dificultat de la tercera federació. Els jugadors tindran davant un Badalona que només ha sumat 4 puntets. Dolera adverteix que costarà, entre altres coses, perquè, segons ell, els visita el millor porter de la categoria, Carlos Cravioto.
Que dalt té molt bons jugadors, un molt bon porter, potser dels millors de la categoria o si no el millor, i això fa que, bueno, que sigui complicat bueno, tant a casa com a fora. Però bueno, venen aquí, hem d'estar força a casa i hem de seguir amb la mateixa mentalitat, sabent que serà difícil.
Cinquena jornada i tercer partit a casa, on de moment ja hi ha passat el Peralada i la Fundació Grama. Els dos conjunts han tornat a casa seva amb les mans buides. Dolera avisa que no es poden relaxar perquè els bons resultats a casa faran que els rivals vinguin amb les antenes posades.
Sí, home, segur que a casa nostra hem de fer-nos forts, però ja et dic, al final els rivals cada cop t'estudien més, et detallen més, els partits contra nosaltres seran més especials i tothom ve amb les orelles amb l'alerta que venen aquí a Olot i camp de gespa, etcètera, etcètera, amb la qual cosa hem de fer moltes coses bé.
L'Olot és un dels tres equips que no ha perdut ni un sol enfrontament. El maig entre la Unió Esportiva Olot i el Badalona arrencarà a l'estadi municipal a les 5 de la tarda i es podrà escoltar en directe per Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del partit.
I avui també us expliquem que un grup de 8 garrotxins participaran a l'Oncotrail de la Fundació Oncolliga aquest mateix cap de setmana.
Fa aproximadament un any, un grup de garrotxins va engegar els motors per poder participar a l'Oncotrail, una cursa per equips d'un centenar de quilòmetres que busca recaptar fons per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer. El grup Fent Camí ha organitzat diferents iniciatives els darrers mesos, com una sessió d'entrenament funcional, una classe de ioga o l'elaboració de garrapinyades. Un total de 7 activitats que han destinat tots els diners recaptats a la Fundació Oncolliga. Una de les membres del Fem Camí, Carla Coll, assegura que la gran resposta de la gent els ha empès a continuar endavant.
Hem fet una sèrie d'activitats per poder-los aconseguir i estem molt i molt contents per la resposta de la gent i que tothom ha estat molt participatiu, ens hem sentit molt acompanyats.
La prova té lloc al Baix Empordà i té un recorregut circular amb arribada i sortida a Palafrugell. Cada equip ha de recórrer aquest trajecte en un màxim de 30 hores. Una de les altres membres de Fem Camí, Mireia Guix, destaca que el grup s'ha organitzat en trams.
Inclús també per compartir amb diferents equips, que si tothom fes només una etapa, llavors descansés una etapa, sempre estaríem en el mateix equip. Llavors la idea és que, per exemple, algú faci descansar una etapa, en faci dues i descansi una altra. I així és, tothom podrà caminar amb tothom.
Els garrotxins han recaptat més de 1.000 euros amb totes les iniciatives que han estat preparant els darrers mesos per poder fer realitat una il·lusió, construir el camí per posar el seu granet de sorra a l'Onco Trail.
Hem sentit les senyals horàries de 7:45. És el moment de posar-nos al dia. Avui estem a divendres, el dia es diu 6 d'octubre del 2023.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
I avui comencem a la Vall de Bianya, on precisament l'Ajuntament de la Vall de Bianya ja ha adquirit els terrenys on hi hauria d'anar ubicada la nova escola. El consistori ha pagat 400.000 euros per aquest i altres espais. Tenir una ubicació era un dels condicionants que demanava el Departament d'Educació. Les famílies interessades a l'escola rural de Bianya demanen més insistència al consistori bianyenc perquè el projecte es posi en marxa i des de l'Ajuntament asseguren que ara ja és una decisió del Departament que no depèn directament d'ells. Escoltem l'alcalde de la Vall de Bianya.
Nosaltres, com sempre havíem dit, que tindríem a disposició del departament un terreny d'equipaments, en aquest moment podem dir que ja el tenim i que quan el departament cregui oportú té un terreny d'equipaments aquí a l'Hostal Nou de Bianya per fer-hi l'escola. Ara han de ser ells, el departament mateix, com ell cregui oportú, doncs, que pugui fer la construcció doncs, de l'escola.
El regidor de Patrimoni de Santa Pau, Albert Planes, demana l'ajuda econòmica de la comarca per poder comprar el castell del poble.
Ho ha dit el programa des d'aquí, d'Olot Televisió i Ràdio Olot, on també ha explicat que un dels temors de l'equip de govern és que, degut al baix cost de mercat del castell, pugui comprar algun fons internacional i tornar-lo a privatitzar.
L'estoració i rehabilitació d'aquest castell no només és una dinàmica i un procés que afecta Santa Pau, sinó de retruc tota la comarca i fins i tot Catalunya. Estem parlant d'un castell doncs, del segle XIII, que és del segle XVI, i per tant podria dinamitzar el turisme no només a Santa Pau. O sigui, jo el que veig és que no m'agradaria que s'enfoqués en el municipi, sinó que diria que és d'àmbit comarcal i fins i tot garrotxí, comarcal i nacional.
Avui també és notícia la mobilitat. L'Ajuntament d'Olot comença el procés per renovar l'estat del paviment de l'Avinguda Sant Jordi.
El Departament de Territori ha concedit una subvenció de prop de 300.000 euros per afrontar els treballs. Des de l'Ajuntament asseguren que feia més d'un any que perseguien aquesta partida, ja que creuen que al no tenir punt la variant d'Olot se n'ha de fer càrrec la Generalitat. Aquestes obres es duran a terme al novembre i està previst que s'allarguin 3 setmanes.
Escoltem l'alcalde d'Olot, Pep Berga.
Tot i ser una avinguda que és titularitat de l'Ajuntament, pensem que és just que totes aquelles obres de conservació i manteniment d'aquesta avinguda, fins que no estigui feta la variant, doncs les paguin des de la Generalitat. Fa aproximadament un any i mig vam veure que ja començaven a haver-hi defectes en algunes parts de l'avinguda. Vam redactar un projecte des dels nostres serveis tècnics de l'Ajuntament. Vam demanar l'ajut i ara ens l'han confirmat.
El Correllengua del 2023 arribarà aquest dissabte a Olot. 21 dies és el nom de la campanya que es presentarà aquest any.
Des de l'organització es vol continuar potenciant l'ús de la llengua catalana en tots els entorns.
I és que estem en un moment en què cal reflexionar i molt sobre com tractem la nostra llengua. Ho diu l'Esther Santaló, la responsable del Servei de Català d'Olot i Comarca.
Sobretot amb la gent jove fins a 35-40 anys, és que no en reflexionen mai sobre aquestes coses. Aleshores apliquen patrons o models que han vist fer sense pensar per què es fan així. No? I la reflexió pot fer canviar maneres d'actuar.
Detingut un lladre multireincident a Olot. L'home, que compta amb diversos antecedents policials, està a l'espera de passar a disposició judicial. La policia ha detingut aquest home de 47 anys com a autor d'un robatori amb violència i intimidació. La col·laboració ciutadana ha estat clau per tal de poder-lo enxampar. I l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa engega Porcus Refinatus.
Aquesta campanya proposa redescobrir els porcs de la Garrotxa i permetrà tastar diferents tapes i plats amb aquest producte com a ingredient principal. Hi haurà dues maneres de gaudir-ne, la primera amb la tapa més porca i la segona amb el plat més marrà.
Ho explica la tècnica de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, Neus Jiménez.
Hi ha 15 establiments que fan la tapa
i llavors podrà, per un preu de 4 euros i mig sense beguda aquesta vegada, però són tapes més elaborades, i llavors podran fer la ruta que vulguin. Vull dir que bueno, podran anar a fer 3 o 4 tapes fins al bueno, el que aguanti el seu cos, perquè depèn de les tapes que escollin. Clar, hem de pensar que l'ingredient principal de tots aquests plats i tapes és el porc. I després hi ha 23 restaurants que ofereixen un plat elaborat amb porc.
I avui també us explicarem que l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca obre un procés participatiu perquè els veïns triïn els actes de la Festa Major.
Ja s'han recollit més d'una seixantena de propostes. D'aquí 10 dies començarà el període on s'escolliran 3 propostes i a finals d'any s'escollirà la proposta definitiva. Les limitacions pressupostàries marcaran el topall definitiu per tancar el cartell d'actes de la Festa Major.
L'alcalde de Sant Jaume és en Jordi Cargol.
Sorgeix d'una idea nostra pròpia, parlant doncs, amb l'equip de govern, amb la Comissió de Festes també i amb els joves del municipi, doncs, que moltes vegades ens demanaven diferents grups o d'altres opcions, d'altres activitats. Doncs, el que vam pensar tots plegats va ser doncs, fem aquesta vegada doncs, ja iniciem un procés participatiu, una consulta, i que la gent doncs, ens aporti idees, participi i que entre tots ens puguem dissenyar de la propera festa.
I avui en matèria esportiva ens centrem a la Unió Esportiva Olot. Ja ho té tot a punt per aquest cap de setmana. La Unió Esportiva Olot vol consolidar l'estadi municipal com un fortí davant la visita del Badalona.
El tècnic Pedro Dolera considera que s'enfrontaran al millor porter de la categoria, Carlos Cravioto. Olot busca redimir-se de l'empat a Sant Cristóbal, que els ha fet sumar, de moment, 8 de 12 punts possibles.
Que Dalt té molt bons jugadors, un molt bon porter, potser dels millors de la categoria o si no el millor, i això fa que, bueno, que sigui complicat bueno, tant a casa com a fora. Però bueno, venen aquí, hem d'estar força a casa i hem de seguir amb la mateixa mentalitat, sabent que serà difícil.
I un grup de 8 garrotxins participaran a l'Oncotrail de la Fundació Oncolliga aquest cap de setmana.
Es tracta de l'equip Fem Camí, que ha organitzat 7 activitats en l'últim any per recaptar diners per col·laborar en la investigació contra el càncer. El grup ha posat el seu granet de sorra amb un miler d'euros.
Escoltem la Carla Coll, és una de les membres de Fem Camí.
Hem fet una sèrie d'activitats per poder-los aconseguir i estem molt i molt contents per la resposta de la gent i que tothom ha estat molt participatiu, ens hem sentit molt acompanyats.
Són les notícies més destacades d'aquest dia que tot just despunta divendres 6 d'octubre.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
És hora del temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Temperatures.
Doncs Joel, tenim 6 graus a Vall de Núria, 12 graus a Das i 13 a Ribes de Freser, 14 graus a Ripoll i a Mieres, 15 graus a Olot, la Vall d'en Bas i Sant Feliu de Pallerols, 17 a Santa Pau, Vic i Figueres, 18 graus a Castellfollit de la Roca, Girona, Anglès i Roses i 19 graus a Banyoles.
Previsió meteorològica amb en Dani Ramírez.
La temperatura avui pràcticament no canviarà, o serà una mica més alta. Per tant, divendres, càlid, al migdia, a la tarda, de 25 a 28 graus a molts indrets. Encara es va arribar a 29 graus a Ripoll, de les més altes de les comarques de Girona. Va baixar la Costa Brava, a l'Alt Empordà, 25 de màxima a Figueres, 27-28 a la Plana de Vic. Per tant, ja la temperatura una mica més suau, 25-26 a la Garrotxa. I avui ja diem, pot pujar lleugerament amb un matí mig ennuvolat cap a la costa i al prelitoral. Molta humitat, molta mullena, tot ben xop, hi ha molta humitat, 90-100% boirina i també algun banc de boira. Aquests núvols baixos, aquestes boires s'aixecaran, quedarà un dia assolellat i a la tarda 4 núvols a l'interior i al Pirineu Oriental, però sense cap risc de precipitació. I el cap de setmana no canvia el temps, calor moderada a intensa, novament màximes de 25 a 28 graus. No descartaríem algun valor proper als 30 graus. Tot això amb sol, matinades humides, boirina, bancs de boira, algun núvol baix a la Costa Brava, que podria ser més abundant diumenge al matí. A la Costa Brava, l'Alt Empordà, pot estar una mica emboirat o tapat al matí de diumenge. Però ja diem, no hi ha cap canvi de temps i bona part de la setmana que ve, ben bé fins al dia 14, tampoc hi ha canvis. L'anticicló càlid continuarà entre nosaltres.
Amb la tardor tornen les mariscades de Peixos Isma. Mig quilo de navalles fresques, un de musclos, mig quilo de cloïsses, mig quilo de barbarejos i una safata de zamborinyes. I perquè tinguem un molt bon cap de setmana, a més, mig quilo d'escamarlà fresc. Tot això per només 29 euros amb 80. Reserva ja la supermariscada de Peixos Isma trucant al 972 03 91 52 i vine a buscar-la divendres 6 i dissabte 7 d'octubre a la botiga del carrer Pere Llosa 7. Truca i ja. Peixos Isma!
És hora de saber com es desperta Catalunya, Espanya i el món. Titulars. Junts avisa que sense amnistia descarta l'abstenció i bloquejaria la investidura de Pedro Sánchez.
Coalició Canària assegura que votaria sí a la investidura de Pedro Sánchez si es descarta l'amnistia, la línia vermella dels partits independentistes.
La GEC multa amb 2.200 euros Aragonès i Sánchez per trencar la neutralitat en període electoral.
En el cas d'Aragonès va presentar un pla de millores al Maresme durant la campanya del 23J i Sánchez va fer una roda de premsa a Brussel·les on va criticar PP i Vox en precampanya.
Segurament ho haureu notat, Catalunya és més càlida i més àrida. S'ha escalfat un en només 30 anys.
Sí, ho mostra el nou Atlas Climàtic, que certifica que mai abans s'havien registrat canvis tan bruscos en tan poc temps.
Avui també hem d'anar cap a Ucraïna perquè denuncia que un atac rus ha causat almenys 51 morts a Kharkiv.
Zelensky ha anunciat que els míssils russos han caigut en una zona residencial al nord-est del país.
I una altra d'aquelles notícies que fa feredat i és que Itàlia torna a bloquejar l'Open Arms mentre les morts al Mediterrani no paren de créixer.
Doncs sí, ara mateix al Mediterrani central només hi ha dos vaixells de rescat i a les Canàries hi han arribat més de 1.500 persones en dos dies.
I encara més morts, en aquest cas a 100 a Síria, en un atac amb drons contra una acadèmia militar.
En el moment de l'atac a l'acadèmia s'hi feia una cerimònia de graduació militar.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
La Renove al Bazar Canàries. T'abonem fins a 149 euros pel teu electrodomèstic vell. Aprofita i canvia la nevera, el forn, la vitroceràmica, l'assecador, el rentavaixelles. La Renove al Bazar Canàries. No te'l perdis. Bazar Canàries. Al carrer Antoni Llopis 10, d'Olot.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972 69 77 90. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbe Lorenzana 3 d'Olot. Pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al Mercat d'Olot.
Jordi, com és que has comprat la motoserra i la motoaixada per internet? Veus què et passa? No són les que necessites per l'hort, el jardí i el bosc. Però si semblen de joguina. Apa, torna-les i passa't pel taller Reyes. Ells t'assessoraran i et donaran el servei tècnic que necessitem. Fes el favor, ens estalviarem molts ensurts i molts diners. A més, tenen les marques Estil, Honda i Husqvarna, marques de confiança. Ves-hi ja, els trobaràs a les preses, al carrer La Fageda 13 i al carrer de Can Sunyer 60 de Girona.
Ara falten dos minuts per 3:15 del matí. De seguida connectem amb la policia municipal d'Olot per saber com tenim el trànsit en aquestes primeres hores. Per cert, avui hi haurà afectacions al túnel de Sant Esteve d'en Bas a la C63. De seguida us ho expliquem. Abans, el boss, el gran Bruce Springsteen amb un dels seus clàssics dels 80, Hungry Heart.
El trànsit, amb el patrocini de Pàrquing Centre d'Olot.
Ara són 3:15 a.m. Avui, atenció, hi haurà afectacions viàries als túnels de Sant Esteve d'en Bas a la C63, a Niol, per treballs de manteniment.
Doncs sí, Joel, hi haurà restriccions d'ambdós sentits i desviació del trànsit des de les 8:00 a.m. fins a les 3:00 p.m.
Previsió també de circulació a la ciutat d'Olot, ara mateix, en connexió amb la policia municipal. Endavant, bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de les 9, s'ocuparà un carril de circulació per descarregar material al carrer Lorenzana a l'alçada del número 10. Això durarà aproximadament una hora. Els demanem paciència i precaució. Hi ha reserves d'estacionament al Volcà Cruscat 8, Germanes Fredera 16, Avinguda Pere Badosa, Reis Catòlics, i la precaució també que els demanem a la carretera de Santa Pau, on s'està construint un bicicarril. I res més, que passi molt bon cap de setmana, ens retrobem dilluns.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monabé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
De què parla avui la premsa? Anem al quiosc.
Les portades d'avui. Al quiosc, amb el suport de Minguet Diesel.
Comencem amb els diaris de casa nostra. El diari de Girona diu que el govern retreu el retard de l'estudi de la nova planta de residus al Baix Empordà.
També es fa ressò que l'Ajuntament de Figueres apuja un 4% l'IBI i la taxa de les escombraries. També assenyala que Junts s'ofereix entrar a l'equip de govern de Palamós si l'alcalde plega. I en esports, Michel Sánchez, entrenador del Girona, lamenta la plaga de lesionats del seu equip.
Si anem cap al Punt Avui, edició Girona, diu Catalunya més àrida. Diu que l'Atlas climàtic del 91 al 2021 del Meteocat descriu un creixement de la zona més seca del país. La temperatura mitjana puja amb l'escalfament global, però és inferior a la del planeta. El setembre empeny l'any més càlid de tota la història, segons aquestes mateixes dades.
El Punt Avui també publica que hi haurà més de 200 activitats i més cultura popular per les fires de Girona. També es fa ressò que Junts es desmarca de la moció de censura de Palamós i en la seva portada també assenyala que la Girocleta amplia horitzons amb el Pla de Mobilitat Supramunicipal de Girona.
La crònica internacional avui a la portada del diari Ara diu que Zelensky insta Europa a protegir la seva unitat i a resistir. El president ucraïnès demana a la Unió Europea que no caigui en la divisió tot i el cansament de la guerra i la negociació sobre l'amnistia amb l'independentisme enterboleix la festa europea de Sánchez.
L'Ara també es fa ressò de la matança de civils a Ucraïna. També publica que el 80% dels abusadors sexuals són familiars directes o amics. També assenyala que Junts retreu a Sánchez el protagonisme d'Illa en les negociacions.
Per cert, Zelensky també a la portada del periòdico, a tota pàgina, el titular és aquest, diu que Zelensky reclama suport indefinit. Diu que el president ucraïnès exigeix solidaritat indestructible en la cimera de la Comunitat Política Europea celebrada a Granada.
El periòdico també es fa ressò que els delictes augmenten a Barcelona, al Prat i l'Hospitalet. També publica que unes 2.000 persones demanen més seguretat a Manresa i també assenyala que el PSOE i Esquerra Republicana progressen en l'extensió de la taula de diàleg.
Zelensky implora a Europa que no defalleixi en l'ajuda a Ucraïna. És tal com ho enfoca La Vanguardia, amb una gran fotografia central on podem veure Zelensky saludant el monarca espanyol.
On també es fa ressò d'una curiosa notícia, doncs, de que moderadors de Facebook es posen malalts pel contingut que han de revisar. També publica que el noruec John Foss, Premi Nobel de Literatura, i també assenyala que arranca el Festival de Sitges en Cultura.
Déu-n'hi-do, si es posen malalts de llegir el que escriu la gent.
Exacte, de les tonteries i bestieses que han de veure per revisar, eh?
Déu-n'hi-do. Bé, anem cap al país, que diu que Zelensky crida a salvaguardar la unitat europea davant de Moscou. El líder ucraïnès aconsegueix el suport dels dirigents continentals davant els dubtes dels Estats Units. Borrell diu que el suport de Washington és absolutament irreemplaçable.
El país també publica que Espanya enviarà a Ucraïna 6 nous llançadors de míssils. També es fa ressò que el PSOE preveu una visita a Puigdemont quan el pacte estigui tancat. També assenyala que dimiteix l'única consellera de Vox a Extremadura.
Més coses. Anem cap al periòdico d'Espanya. Diu que Sánchez admet que Puigdemont planteja una negociació complicada. El president confirma contactes en els que aborda l'amnistia.
El periòdico d'Espanya també es fa ressò que Zelensky adverteix des de Granada contra la congelació del conflicte. També diu que les nenes pateixen el 80% de les agressions sexuals a menors. També publica que la direcció nacional de Vox força la dimissió de la seva consellera de la Junta d'Extremadura.
I atenció al que publica avui el diari El Mundo. Diu que els Mossos detecten que la violència política repunta a Catalunya. En el primer semestre del 2023 han registrat més atacs contra partits i entitats que en tot el 2022. El PSC rep moltes agressions, malgrat el missatge socialista de normalització. Aquests són d'aquells titulars que després a l'Espanya profunda calen i molts fan servir de forma intencionada contra els catalans.
El Mundo també es fa ressò que Espanya impulsa mantenir l'ajuda militar a Ucraïna. També publica que un conegut empresari de Múrcia s'amaga després que la discoteca s'incendiés. I també diu que en el Mundial del 2030, que recordem que Espanya serà una de les seus, està ple de dubtes. Marroc lluita per guanyar-lo.
Armengol protegeix el govern del control de l'oposició. La presidenta del Congrés es resisteix a constituir comissions parlamentàries, fixar un calendari de plens i posa data a la investidura per afavorir a Pedro Sánchez. Ho diu el diari ABC.
Que també es fa ressò que Zelensky reclama a Granada que Europa no doni l'esquena a Ucraïna i adverteix als líders que l'ànsia imperialista de Putin no es frenarà si guanya la guerra per als dubtes d'Occident.
I acabarem, com sempre, amb La Razó, que avui explica que el Partit Popular necessita 1,5 milió de vots de Vox per arribar a la Moncloa. Gènova creu que van perdre 10 diputats per als pactes autonòmics amb Abascal.
La Razón també publica que Castella-La Manxa impedeix que es pugui debatre l'amnistia pels independentistes. També diu que Biden ordena l'ampliació del mur que indigna Mèxic i incompleix el seu compromís. També es fa ressò, finalment, de la matança russa contra els veïns que assistien a un funeral d'Orsa.
Un cafè per despertar-te, un entrepà a mig matí, un bon dinar per recuperar forces i la millor energia per al teu vehicle sempre la trobaràs a Minguet Diesel.
Minguet Diesel, el millor diesel al millor preu, amb autoservei les 24 hores. Minguet Diesel, a la rotonda de la carretera de la Canya 115 d'Olot. Gràcies a Minguet Diesel, mai t'aturaràs.
I avui a 3:15 de 8 us expliquem que l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca ha obert un procés participatiu perquè els veïns triïn els actes de la seva festa major. Ja s'han recollit més d'una seixantena de propostes. D'aquí 10 dies començarà el període on s'escolliran 3 propostes i a finals d'any s'escollirà ja la definitiva. Les limitacions pressupostàries marcaran el topall definitiu per tancar el cartell d'actes de la festa major. Informa Roger Isern.
La veu del poble podria ser l'expressió que millor pot definir el procés que ha engegat fa uns dies l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca. L'equip de govern encapçalat per Jordi Cargol ha impulsat un procés participatiu perquè els veïns i les veïnes de Sant Jaume triïn els actes de la festa major del poble. Cada 25 de juliol i durant els dies abans i després, el municipi celebra actes tradicionals i concerts que l'any vinent, el 2024, es té l'objectiu que sorgeixin gràcies a una de les propostes guanyadores d'aquest procés participatiu. Dilluns vinent, dia 16, es tancarà el procés de presentació de propostes. A dia d'avui ja se n'han rebudes una seixantena. Una idea que, segons el mateix alcalde de Sant Jaume de Llierca, Jordi Cargol, sorgeix d'una idea pròpia de l'equip de govern.
Sorgeix d'una idea nostra pròpia, parlant amb l'equip de govern, amb la comissió de festes també i amb els joves del municipi, doncs que moltes vegades ens demanaven diferents grups o d'altres opcions, d'altres activitats. Doncs el que vam pensar tots plegats va ser, doncs, fem aquesta vegada, doncs, ja iniciem un procés participatiu, una consulta, i que la gent, doncs, ens aporti idees, participi, i que entre tots, doncs, puguem dissenyar de la propera festa.
A partir de la segona meitat d'aquest mes d'octubre, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca i la Comissió de Festes escolliran 3 de les propostes que s'hagin rebut durant aquests darrers dies, una elecció que es transformarà en definitiva al mes de novembre, sempre condicionada al pressupost i al calendari dels grups musicals.
Dependrà molt també de la disponibilitat del grup musical que acabi sortint guanyador, no? Els grups que surtin guanyadors de les propostes vàries dels veïns, doncs també dependrem molt, doncs, de la disponibilitat, perquè el que no podem fer en cap cas és tocar, doncs, els dies de festa major, que això són és un dia molt assenyalat i un cap de setmana molt assenyalat. Per tant, doncs, vindrà condicionat pel pressupost del grup i també, doncs, per la disponibilitat d'aquest mateix grup, per exemple.
Per aquests darrers dies, l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca fa una crida a la participació per tancar el procés amb una gran varietat d'idees per escollir els actes de la festa major del 2024.